Bon atac del Sevilla. Ja hem sobrepassat l'equador de la segona part. Suso, que canvia el joc d'orientació totalment de dreta a esquerra cap a Acuña. Pot aixecar el cap. Pot posar la centrada cap al Campos. Aconsegueix rebutjar Alaba. Pilota a la dreta. Continua atac del Sevilla. Molt prometedor. 23 de la segona part. Navas davant seu, Alaba. Navas, la centrada cap a En-Nesyri. Fora! Es queixava En-Nesyri, que l'havien desequilibrat. La rematada En-Nesyri amb el cap, que se'n va fora a la dreta de la porteria de Kepa. Bon atac, eh? Intentant combinar, intentant buscar la millor opció, i al final, Carlos, diríem el de sempre. Centrada de Navas de manual, buscant rematador.
Sí, el problema és que el Madrid aquestes situacions les defensa molt bé. Madrid en situacions d'àrea és una mica al revés que el Barça, aquestes coses, no? O sigui que el Madrid sempre s'ha sentit còmode defensant aquest... Històricament, el Madrid aquest tipus de situacions les defensa bé. O sigui, el joc frontal, les centrades, les centrades laterals, això el Madrid ho defensa bé. És difícil fer-li mal al Madrid en aquest tipus de situacions, no? Ells alliberen... És normal que el rival arribi més per fora, perquè al final el Madrid amb aquest rombo allibera més les bandes i li costa més defensar les situacions per fora, però ja et dic, al final... és perquè se senten forts defensant aquest tipus de situacions.
Minut 24, Carvajal, compte, aquest servei de banda arriscat cap a l'interior de la seva pròpia àrea, arriba a l'Ava, la pressió que era d'En-Nesyri, que veurem si acaba el partit o no, perquè s'està fent un fart de córrer. Pilota cap a Vinícius, Vinícius al mig per Mendy, trepitja la pilota Mendy, l'ha perdut, s'ha embolicat Mendy, quan hauria d'haver intentat passar la pilota a algun company. Juga ja al Sevilla, intentant construir des del darrere. Acuña, de moment, recordem, només un canvi al Sevilla, Suso per Luque Bacchio, jugant Ramos. A punt d'arribar al 25 de la segona part, es manté al 0-0. La pressió de Vinícius, aquí se'l veu molt fresc, tot i haver jugat dos partits en Brasil. A un nivell força baix, per ser, hem de dir, ell mateix ho ha reconegut.
Faltada de Mendy, no?
Sí, diu de Burgos, avui de Burgos, Bengoetxea, Molló, fluixot, està deixant jugar massa i no ensenya targetes quan les havia d'ensenyar. Compte Bellingham a l'interior de l'àrea, no hi ha cap cama, no s'atreveix, el deixen passar, el xut de Modric, li ha caigut la pilota de frontal des del darrere... i la pilota que se li ha escapat potser ha posat Puig el cos una miqueta enrere. Modric, és possible o no?
Cuerpo atrás, pelota arriba, vols dir?
Sí, m'ha fet l'efecte que el cos l'ha posat una miqueta enrere. Aquí ho tenim, home, clarament. Sí,
sí. Mirava la bota o la gespa, no sé què mirava Modric.
Cuerpo atrás, pelota arriba de Modric.
I un entrenador per la Mosca ho deia, El cos endavant!
Sí.
Domingo Balbaña, eh?
Home, Domingo.
Cuerpo atrás, pelota arriba.
Pelota arriba.
José María García, quins temps aquells. Sí. Allò era ràdio i no això que fem nosaltres.
Exacte. Hauríem de posar-nos a narrar en castellà. Amb Rossetti.
Mira, l'embol, deixa'm dir que està guanyant el Granollers de 3 a la pista de l'Osca, el 15 gairebé de la segona part, Osca 19, a Freiking Granollers 22.
Minut 25, 0-0, bon partit de Rakitic, avui hem de dir, apareixent en moltíssimes accions. I el Madrid defensant ara a molts metres, pràcticament, dels futbolistes del Sevilla, deixant-los pensar i amb el que ara es comenta o es qualifica de bloc baix. Aviam Navas, que bé que ha llegit la incorporació de Sou envoltat de tres futbolistes. Sou, que continua amb la pilota i la deixa a dalt per Suso. Suso, que aixeca el cap. I anava a dir, posa la centrada, no? Fa un canvi d'orientació total cap a Acuña. Pot intentar el xut a Acuña o no? Posa una centrada! Compte, Kepa! Era Ocampo que s'ha llançat amb planxa, i la rematada d'Ocampos de l'Argentí, que ha acabat a mans de Kepa.
Ara pensava en Rakitic, Carlos, és que d'aquells jugadors que veus que és bo quan poden canviar 60 entrenadors i tots l'acaben posant. Vull dir, tots els hi pot costar una mica més, una mica menys, però ell acaba sent titular amb tots.
Sí, i al final jo entenc que és un jugador que potser per l'exigència a Barça ara doncs no pot estar o no amb un rol protagonista, però és un jugador que en un context adequat com aquí al Sevilla, que té dos jugadors com Soumaré i Sou que l'ajuden molt a nivell defensiu, al final la qualitat no es perd, i Rakitic, si ha tingut alguna cosa, és bon peu també.
Ara és el torn del Madrid, perdona Carlos, ara continuem comentant perquè ataca el Madrid, Rodrigo a l'interior de l'àrea, Rodrigo amb cama esquerra, el xut de Rodrigo fora!
Ui.
Estan acabant tots els atacs, començant per Vinícius, si no pot tenir opcions de continuar, segueix els atacs per banda dreta, li cau la pilota a Rodrigo, davant de Ramos, i el xut amb l'esquerra, que se li ha marxat per menys del que semblava en directe. Deies, Carlos.
No, deia això, que per mi Rakitic, el que deia el Xavi, que és un jugador amb un nivell qualitatiu tan alt que al final acabarà jugant amb qualsevol entrenador, i evidentment a nivell d'esforços, doncs potser no està per repetir esforços de manera continuada, però el peu el segueix tenint, i a més és un jugador que t'aporta també molt la pilota aturada, que té jerarquia, que no li crema la pilota, i en situacions com la d'avui del Sevilla, que amb entrenador nou, jugant contra el Madrid, has de tenir un jugador així, que no li cremi la pilota i que sigui capaç de tenir la personalitat de demanar-les totes, no?
El Chelsea t'ha controlat a la Premier, Joan?
Sí, m'està agradant molt, eh? No estem gaire acostumats a veure aquesta versió del Chelsea, especialment els últims mesos, però està fent un partidàs. De fet, en 76 minuts l'Arsenal encara no ha rematat a porteria, que és un registre també poc habitual. Normalment és un equip que produeix molt ofensivament, i el Chelsea ara aprofitant la transició, la velocitat i la potència per córrer, per aprofitar els espais que cedeix l'Arsenal a la seva esquena, amb un mig del camp cada cop més consolat. Doncs mira, acaba de marcar l'Arsenal ara mateix, retalla
Ocampos, gol de Nesiri, gol, amfifia de Kepa, gol, centra Cunha des de l'esquerra, toca Ocampos i acaba ficant la pilota dins de la porteria Nesiri, que no s'ho creu ni ell. Crec que Nesiri triga una estona a donar-se que ha marcat, Kepa que no sap ni què fa, i gol! 28 de la segona part, gol de Nesiri, que encara no sap què ha marcat. Aviam repeticions, aviam posicions, aviam què ha passat aquí, toca Ocampos una mica i no se sap en aquests instants si és de Nesiri, si és en pròpia porta de Camavinga o d'aquí, i al final Kepa, que podria haver aturat, es troba la pilota molt al damunt, és en pròpia porta, és en pròpia porta d'Àlava amb el pit, és en pròpia porta d'Àlava amb el pit. L'eterna pregunta: Courtois l'hagués tret o no l'hagués tret? Mai ho sabrem, és igual. Marca el Sevilla, Àlava en pròpia porta, Sevilla 1, Real Madrid 0.
Et fas la pregunta i te la respons tu, i no, perquè així anem més per feina. És molt a prop, ja la rematada. A mi m'ha estrellat l'Nesiri, que dius, semblava que no ho celebrava, com si hagués passat alguna cosa, perquè no ho celebrava el davanter del Sevilla. Doncs marca el Sevilla 1-0 contra el Madrid, gol en pròpia porta d'Àlava, amb sí, una altra centrada a l'àrea, en aquest cas des de la banda esquerra de l'atac sevillista.
Jo crec que hauríem de tornar a veure unes quantes repeticions, però no tinc tan clar que sigui una errada de Kepa, perquè el que parlàvem és que és molt a prop, és un desviament i és molt a prop, està pràcticament frontal de la petita, tens molt poc temps de reacció, sí, i encara i així la toca.
I és molt... O sigui, a més no ve d'un rematador, ve d'un company, és més inesperat, no?
Sí, és que el problema de venir després de Courtois és que Courtois no és que aquesta... treia pilotes que altres porters no treuen, perquè el normal és no treure-les, i Courtois sí que les treia. Que clar, a vegades la comparació fas quedar malament a Kepa, quan el normal és que aquesta el porter no l'aturi, sinó que acabi sent gol. I clar, comparar-ho amb Courtois, jo crec que és com comparar qualsevol amb Messi. Anem a un nivell d'humà, com si diguéssim, no? De jugador terrenal.
Qualsevol porter que comparis amb Courtois sortirà perdent. Sí. Això, n'estic convençut. Sí que és veritat que de vegades tu mires la porteria del Madrid i tu tens la sensació que la presència ja no... I no parlo només de presència física, però la sensació que et dona Courtois a la porteria del Madrid és això que has dit tu, Xavi, de dir, és que saps que traurà pilotes impossibles. Mm. O sigui, aquesta és la sensació que a mi em dona des de fora.
Sí, sí, i aquest realitzador és el primer que enfoca Kepa de manera...
Sí, jo crec que una mica excessiva, sí, és veritat. Robert Sánchez tampoc no el podríem comparar amb Courtois. Joan, déu-n'hi-do la pífia, eh?
Sí, no està sent el dia dels porters avui a Stamford Bridge. Primer ha estat David Raya en una mala entrega en sortida de pilota, i ara l'ha imitat el seu company a la selecció espanyola, Robert Sánchez. Li ha regalat la pilota a Declan Rice, i Declan Rice de primera, des de 30 metres que ha introduït la pilota a l'interior de la porteria del Chelsea. En el primer remat entre parts de l'Arsenal, 10 més l'afegit per acabar el partit, Chelsea 2, Arsenal 1.
Tenim la segona part en marxa a Sabadell ja, Oriol.
Sí, fa pràcticament 5 minuts que ha començat, som al 49, pràcticament 50. Recordem, Sabadell 0, Deportivo de la Coruña 1. No hi ha hagut canvis al descans.
Gol de Carvajal. Però... Gol de Carvajal. Marca el Madrid, Carvajal de cap. Increïble. El més baixet de la classe. Centrada des de la dreta i Carvajal de cap. No es podia saber. El Madrid no ha trigat ni 3 minuts a empatar. La centrada és a la dreta, després d'una falta assenyalada per De Burgos, Bengoetxea i Carvajal, que salta entre tots els gegants a la defensa del Sevilla. 32 de la segona part, marca el Madrid. 1-1, li estan protestant alguna cosa a De Burgos, Bengoetxea, mira, entre Ramos, entre Baré, que acabava d'entrar al terreny de joc. S'anticipa Carvajal, que ha saltat molt. La rematada és molt neta, no hi pot fer res Milan. El gol és indiscutible.
No sé què demanen.
És que gairebé al final hi hauria fins i tot... No falta, però hi ha un contacte aquí de Messi i bé, res.
És una manca d'atenció per a la defensa, no? Que centrats en Alaban, Rüdiger i companyia, i el més baixet, Messi, quan hi va, ja ha marcat Carvajal.
Però el remat de Carvajal és impecable.
Sí, sí. Sí. Això és veritat, l'hagués signat, mira, el que entra ara, Joselu, sí, aquesta rematada de Carvajal.
L'hem descobert amb 31 anys, però sí. El remat és impecable.
La sensació és que Carvajal està en un moment capaç del pitjor i el millor. O sigui, hem vist ara el millor, però amb la selecció espanyola, o avui també hem vist una acció molt estrana, fora de banda, de fa uns minuts, que ha estat a punt de regalar la pilota al Sevilla. O sigui, està en un moment que pot fer qualsevol cosa.
Està preparat també.
I també, perdona, Xavi, que ha marcat el Barça al 5è minut 80. Ha marcat aquí ara a Sisato Xoala amb una assistència de Aitana Bonmatí que col·loca el 5-0 al minut 80.
Doncs maneta ja el Johan Cruyff, aquest 5-0 del Barça contra el Granada. I per tancar Sabadell, deia 0-1 i a l'inici de la segona part tot igual, de moment, Oriol.
Sí, tot igual, i us anava a explicar una anècdota que m'ha semblat molt curiosa, que és que a la mitja part han entregat aquí al centre del camp de la Nova Creu Alta la Copa de la Reina de fa 20 anys, de l'any 2003, que la va guanyar el Sabadell femení, i es va perdre, es va extraviar aquest títol, aquesta copa, i ara n'han fet una rèplica i l'equip femení ha sortit 20 anys després a recollir aquesta copa. Ha estat el més distret que hi ha hagut aquí a la mitja part. El Sabadell 0, Deportivo 1, minut 52.
I el sisè del Barça, que torna a marcar, Sisato Xoala, un minut després de marcar aquest 5-0, torna a celebrar aquest segon gol, 6-0, minut 82 del partit.
Ramos al pal! Oi. Ramos, Kepa i al pal! Ramos a punt de marcar-li al Madrid. La rematada és increïble, ajustadíssima. Kepa que atura, ha volat el porter del Madrid.
Aturador,
toca la pilota al pal, sí, sí. I se'n va a corna. Quina rematada de Ramos, marca de la casa, recordant els seus millors temps. Espera que el Sevilla continua atacant. El partit és realment extraordinari, està divertidíssim, pot passar qualsevol cosa, més obert que mai. Quina llàstima, perquè hauria estat la revenja perfecta, eh? I això encara no s'ha acabat. 10 minuts pel final, ha entrat José Lupar Rodrigo i està preparat Brahim. Em fa l'efecte, compta a la centrada Suso, aviam aquí li cau, em fa l'efecte que amb el gol de Carvajal Ancelotti ha frenat un dels dos canvis.
Potser sí que estava Brahim ja a punt de sortir, i ara el realitzador no va amb Kepa, també podria anar amb Kepa, sí, que ha fet una senyora aturada.
I torna el Sevilla, Suso ho està fent molt bé per aquesta banda, el xut a la pro de Suso, que se li en va desviadíssim. Doncs està això ara mateix, està molt calent el partit, veiem lamentant-se Ramos, i ara veurem la repetició, la rematada, i ara veurem si toca el pal o no Kepa, si veurem que sí que toca el pal,
No m'ho sembla.
Sí. Desvia pal i corna, cap a corna. Gol a l'Stamford Bridge, Joan.
Marca l'Arsenal, marca Trossard, el belga. Aquest sí que és el Chelsea que coneixem aquesta temporada. Anava guanyant 2-0, no havia rematat cap vegada porteria a l'Arsenal, i ara en les dues accions del partit, en les primeres dues accions, les dues a l'interior de la porteria, molt tova la defensa del Chelsea en aquesta acció. És una bona centrada de Saka al segon pal, i Trossard a l'esquena de Malo Gusto, que introdueix la pilota a l'interior de la porteria de Robert Sánchez. 6 més l'afegit, Chelsea 2, Arsenal 2.
Li serviria per empatar amb el City al capdavant, i el Tottenham es podria col·locar líder en solitari si guanya dilluns contra el Fulham en l'últim partit d'aquesta jornada. A Sevilla, Sevilla 1, Madrid 1, 9 més l'afegit, Dami.
El partit que tota la vida ha guanyat el Madrid, aquest ja ho sabem. T'empata, dos minuts després que hagi marcat l'equip local, i al final, dos minuts 87, 88, 91, quan sigui, te'l guanya. Avui veurem què és el que passa. Acuña, pilota llarga en profunditat perquè corri avui un molt bon Ocampos, que s'està fent un fart de córrer, també alguna acció de qualitat. L'argentí, que la deixa dalt per Sou, pilota per Gibril Sou, pel suís. Avui pocs moviments de Diego Alonso, de moment confia molt amb els seus migcampistes. Sou a l'esquerra cap a Acuña, que regira la pressió a Carvajal. Acuña, que posa una centrada molt bombada. Mendy, que prefereix assegurar i enviar la pilota a on? En lloc, perquè la salva Rakitic. Suso, que la deixa per Navas continua jugant al Sevilla a banda dreta. Ara hem vist com està el terreny de joc, la pilota que anava fent uns saltirons,
sí.
Molt irregular.
Sí, sí, està malament.
Està pitjor del que ens sembla, crec, per televisió.
Ah, exacte, sí, 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 sí.
És curiós, clar, al Sevilla al final li queden tres canvis, però només una finestra, perquè ha utilitzat només una finestra pel canvi de Suso i una altra pel canvi de Badé per Gudel, però...
Que bé Navas, que se'n va de Mendy, Navas amb una autopassada, Navas deixa la passada, Molo Campos fora! Uf. La passada, la mort de Navas, després d'un control orientat, ho ha fet tot bé Jesús Navas. Yeah. Ho ha fet tot bé el capità del Sevilla, o Campos, que ha xutat per damunt de la porteria de Kepa, que bona era, aquí Camavinga, que no encerta a rebutjar, llàstima, bona oportunitat del Sevilla.
Ai, em sembla indiscutible, ja que els punts, molt millor el Sevilla que el Madrid. No ja millor, per mi, molt millor el Sevilla.
Jo crec que el Madrid ha tingut un tram a la segona part que ha estat bé també, però per mi, i ho vaig a dir ara que encara no ha acabat el partit i que no sé si passarà el que ha dit el Damià, però per mi és un molt bon inici del Sevilla de Diego Alonso.
I tant.
Sí, sí. I poden acabar perdent el partit, perquè ho sabem, i el Madrid arribarà al 90 i marcarà, però crec que és un bon... O sigui, no és fàcil arribar a un equip i aconseguir que tingui aquesta personalitat que ha tingut avui el Sevilla en pilota, no? I que sigui capaç de generar les ocasions que ha generat. Llavors, per mi, crec que la gent del Sevilla s'hauria de quedar amb això. Han de dir, bueno...
Ui, Badé, què ha fet Badé aquí? Amb aquest cop de cap, li deixa la pilota a Vinícius, és un regal. Vinícius a la frontal per Bellingham, que avui encara no ha xutat a porteria. Bellingham li diu... li diu a Joselu que hi vagi, que la pilota ve d'un rival, que se la cregui, que no estaven fora de joc. Li diu Bellingham. Però Joselu, jo crec que aquí no ha interpretat bé la jugada, no se l'ha cregut.
Sí, Ancelotti demanava falta sobre Bellingham, suposo.
1-1. 6 minuts pel final.
Per cert, s'ha acabat el partit de l'Inter, Torino 0, Inter 3, el tercer ha fet Çalhanoğlu de penal, l'Inter líder provisional...
Compte que s'està embrallant, perdona, Molló, sí. S'està embrallant, ja pica baralla, jo crec que Ramos està pel mig, Ramos amb Vinícius, s'estan dient de tot, compte que s'estan esbatussant, i això és seriós, perquè han arribat a les mans. Jo crec que està Camavinga, Vinícius, Ramos, ara mateix hi ha dos grups de futbolistes que s'estan per un costat dient de tot i crec que han arribat a les mans. Diria que tot és Ramos i Vinícius, d'entrada. Ara Bellingham agafa el brasiler.
O en Nesiri, Dani?
Sí, jo crec que potser en Nesiri i Ramos estava allà intentant separar.
Ara ho veurem
aquí, sí. La repetició. Aquí li treu la pilota Vinícius a...
Ui, Vinícius a Nilan. Oh, Vinícius li fa com una petita empenta, com si li fes un cop de puny. A Nilan, que el deixa estès a terra i aquí ja s'inicia tot.
Molta empenta de machote, però poca xitxa, diríem,
Sí, sí.
Hem vist baralles bastant millors que aquesta.
Per favor.
I ara hi va Nesiri, Ocampo.
L'esbatussada forta, jo crec que va entre Vinícius, en Nesiri i Ocampos, no?
Sí, sí, sí. I llavors Camavinga, que arriba... Sí, sí, fa de cas blau.
Quins 5 minuts que ens esperen.
Cap groga,
Bueno, torna favorable a Madrid. Modric, la centrada Modric. Impacta en Ocampos. Aquest és Camavinga. Enrere cap a Mendy, que assegurarà. Cama dreta, doncs no la deixa per Kepa. Gira Mendy, espera l'arribada de Kroos. Aquest cap a Carvajal. Tercera groga per Ocampos, Finalment, sembla.
Només per Ocampos?
És el que ens diu la realització.
Ja ha tocat.
És el que ens diu la realització. També és estrany que hi hagi targeta només per Ocampos. Això és que ho ha vist molt clar de Burgos Bengoetxea. Aviam aquesta pilota morta, que queda en zona de tres quarts, segons atac al Sevilla. Ocampos a la dreta per Suso, com sempre, incombustible Navas. Veiem què fa l'ex del Milan, que ha fintat aquí la centrada. Suso, li queda la pilota amb cama dreta, ha posat una centrada que ha pogut rebutjar la defensa del Madrid i a córrer. Aquest és Bellingham, serà falta i targeta per Sumaré, molt clara. Targeta groga tallant el contraatac de Bellingham. Es queixa Joselu, què vol Joselu ara? Targeta groga per Sumaré i a seguir.
Molt clara. Fa el tercer el Bayern, Goretzka, 42 de la segona part, menys un, Bayern de Múnich, 3. Amb aquesta victòria el Bayern se situarà en tercer, a un punt de l'Stuttgart i a dos del líder, el Bayern Leverkusen.
Entraran Eric Lamela i Rafa Mir, per tant no exaurirà els canvis, farà dos canvis en aquesta última finestra.
Sí, jo crec que els dos són jugador per jugador. El de Nesiri per Rafa Mir molt clar, davanter, sí. Per davanter, per intentar exprimir aquests últims minuts la potència, sobretot en el joc aeri, amb aquestes situacions de centrada del Rafa Mir, i la Mela, mira, aquest sí que em sorprèn una mica més, perquè és la Mela per sou,
sí.
I aquí sí que veurem qui és el qui juga per dins, si és Suso o és la Mela. En principi sembla la Mela el qui jugarà per dintre, i Rakitic retrasarà una mica la seva posició i compartirà aquesta zona del pivot amb Soumaré.
I compte que se'n va Vinícius. Jo crec que més que canvi futbolístic és canvi d'escolta, et veig molt revolucionat.
Doncs segurament.
Sí, voleu dir que no li han tret tarja a Vinícius en, aquesta, en la picabaralla?
Podria ser Ocampos i Vinícius, no? A veure què diu la web oficial de la Lliga, que no sempre és molt, molt de fiar, però pot ser que hagi vist groc aquí Vini.
I entra també Fran García per Mendy, però sí, sí, estaven els ànims molt calents i Ancelotti ha considerat que coneixent el seu jugador el millor que podia fer era treure'l del terreny de joc. Recordem, eh? Fran García per Mendy al lateral.
Ho posa...
Sí. Vini amb groga i Ocampos amb groga, així ho es resol. De Burgos Bengoetxe, aquesta picabaralla multitudinària. Quant d'afegit a Stamford Bridge, Joan?
7 minuts d'afegit.
2-2, eh? Recordem, Chelsea 2, Arsenal 2, semblava guanyat pel Chelsea. Però no podrà sumar, fa pinta, la tercera victòria consecutiva. I el Sánchez Pizjuán, no m'atreveixo a dir què passarà, eh? Dami estava molt, molt obert.
Sí. Qualsevol dels dos. Qualsevol dels dos, encara que sembla un tòpic, els dos estan arribant a porteria. Ara Brahim, que quan surt als minuts finals sempre et pot treure alguna acció. És un jugador absolutament un gran agitador. Ara buscava la falta... S'ha posat pel mig a Cunha, la pilota falta, que se'n no? va per línia de fons, de Burgos Bengoetxea, que res.
Li treu el cul a Cunha per tapar-lo.
Passa que és de llest, d'aquestes de Cunha de veterà.
Naves en llarg, es treu la pilota del damunt.
Jaume, tu que ets l'especialista, quan creus que hi haurà
ja? Descompte? Sí, volem saber.
Home, ja, què vol dir que se va al 89? Cada vegada ho demanem abans, de veritat.
A tot això, Rüdiger sobrevivint, eh? Sense targeta.
Espera.
Oh, yeah. Home, la picabaralla aquesta... Sí. Que hi ha hagut?
Revisions no hi ha hagut, no?
No,
només canvis.
Revisions,
i...
No.
Canvis i gol.
No, direm 5.
Canvis i 2 gols.
5 sí. gols. Ai, 5 minuts.
Sí. 5 minuts.
5 gols, bé, si són 3 del Sevilla, 2 del Madrid, ja va bé.
També és veritat que en aquests, doncs ara serien... Estem al 88, no? Som al 88. Doncs 89 ja, 6 minuts que quedarien, si es complissin aquests 5, encara han de passar coses, eh?
I tant.
Moltes coses. I aquí les estem explicant, en directe.
I més perquè el partit ara mateix està una mica més trencat, més obert que...
Mira, corna. Barem està fent patir, eh? Porta, des que ha entrat, 3 o 4 accions un pèl imprecises. Ara no ha volgut arriscar. I Loïc Badé, el francès, ha enviat la pilota a corna.
Jo crec que Badé, com a bon central jove, és d'aquests que té unes condicions extraordinàries, però alternen accions molt bones amb accions d'infantil de primer any, no?
Alonso, que ha substituït a Gudel, eh? Ha mantingut a Sergio Ramos. Ahí amb la centrada de Kroos, queda la pilota pràcticament morta, se la queda Navas traient la bola amb molta seguretat. Busquem combinar amb Eric Lamela, la intercepta Camavinga, serà pilota pel Sevilla, pràcticament a l'alçada de l'àrea tècnica d'Ancelotti, encara en zona defensiva, banda dreta, serà el propi Navas. Hem arribat al minut 90.
Ai.
Res, seran 5, home.
S'ha dormit,
ho
no?
Ho sabem, sí, no. No tenim el temps d'afegit, encara. Mentrestant, Sumaré, que puja la pilota, juga en banda esquerra.
Set minuts.
Sí,
no sempre s'encerta.
Igual que Stamford Bridge. 7 minuts.
Set? Ah, pels gols. Clar, m'he deixat els gols.
Aviam, Rakitic.
Això de l'aturar les seleccions, no va bé, ja us ho dic ara.
Rakitic. Ha perdut el ritme, no?
Totalment.
També ritme competitiu.
No, però si ja ho tenia, eren 5 més els dos gols, un minut per gol, 7.
T'afecta el virus, sí, també, tu.
No, i el viatge transoceànic.
Sí, exacte.
Fins a Baix Empordà.
Recupera el Madrid. Minut 91, pràcticament. Empat a 1. Creieu que hi haurà algun gol d'algun dels dos equips?
No.
O sí. Uf.
M'agradaria que no.
Home, clar, això és...
T'ho dic així, mira.
Jo crec que sí, però no m'aventuro a dir d'aquí.
Ostres.
Ai.
Mira, atacant el Madrid, Bellingham es deixa la pilota enrere, que bé, Rakitic, que es pot haver fet mal. Rakitic en la intervenció ha estat providencial pel Sevilla, però ha quedat estès a terra. Pot haver fet un mal gest, potser de genoll, eh?
O entrada de Bellingham, potser.
Veurem, aviam, Rakitic, doncs, Molló, això s'haurà de... Hi haurà de prolongació.
Genoll dret.
Sí, a l'èpica de terra se li pot haver girat el genoll. Veurem. No sé si Bellingham va cap allà. Ara veurem la repetició. Es deixa la pilota enrere de Bellingham. Arriba Rakitic.
Ah, no.
Ui, trepitjada.
És una trepitjada...
Trepitjada amb els tacs de Bellingham.
I no sé fins a quin punt involuntària, eh?
Ostres.
Sí?
No el veu venir.
Veieu molt clar, tots? Sí. No.
Potser no el veu venir, no?
No, jo crec que...
És que si és voluntari és com molt evident, no?
Sí. Exacte.
Jo per mi sí que és falta, però en tot cas...
Sí, falta potser, però per mi
sí. Falta i potser groga.
El Johan Cruyff s'ha acabat o encara no la victòria del Barça contra el Granada, David?
No, encara ha posat l'àrbitre 4 minuts d'afegit i de fet canvia el marcador. El Granada marca el primer gol en el seu registre, acaba de marcar en el minut 93 Laura Pérez, la dorsal número 7 que havia entrat en el minut 78 i posa aquest 6-1 al marcador.
Doncs ara de seguida cantem al final aquesta victòria de l'equip de Giraldez. Ataca el Sevilla, Dami.
Ataca el Sevilla, volem un 90 i Ramos, seria molt maco. Navas, la centrada treu Àlava, aquest és Rakitic, Rakitic intentava el xut des de l'exterior a l'àrea, treu Àlava, passen 2 minuts i mig, us imagineu un gol de Ramos, aquest, home, si va marcar el de la dècima, per què no pot marcar contra el Madrid? Aquell dia no hauria d'haver entrat, aquell gol. Doncs que marqui avui. Ocampos. Ocampos que progressa per banda dreta. Cau Ocampos, demanen penal. Cau Ocampos, demanen penal. I si no, falta fora. I si no, falta fora. La treu fora de Burgos. O considera que ha estat fora. Vèrtex dret de l'àrea,
A mi m'ha semblat fora.
On s'ajunten la línia frontal i lateral de l'àrea. La falta de entre Fran García i Camavinga és fora.
Sí, és fora.
Sí? És fora. Sí, jo crec que sí.
Sí, per poc, però és fora.
Per poc, però és fora. Sí, claríssim, sí. El trepitja fora, li trepitja al peu esquerre Ocampos.
Sí, sí.
Ostres, doncs amb això es consumirà força temps,
Aquesta és la de Ramos, Dami?
Aquesta és la de Ramos.
Al minut,
Al minut 93,
Visualitza.
Ahir recordava Ancelotti aquell gol, va dir que gràcies a això segurament ara és a la banqueta del Madrid.
Compte, perquè això es pica durant el 93, Aquí tenim... El gol al 90 i Ramos, On és Ramos? Ara mateix no el veig a dins de la imatge, però jo crec que la realització se centrarà en Ramos, La falta enganxada a la línia lateral. La picarà Suso, que jo crec que ja està buscant el seu company. Ara mateix Ramos, que li estava dient alguna cosa, que per al jugador més avançat. Vinga, i anirà Suso. Queden 15 segons per arribar al 94. Sí, 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 això es picarà en el 90 i Ramos. Vinga, la centrada, Suso! Ha rematat Ramos, era Ramos o no? Per damunt de la porteria de Kepa.
Sí, sí.
Era
per
Ramos,
damunt
era
de la porteria de Kepa. Ha rematat Ramos. Ha rematat Ramos.
Quina I capacitat tant, que té per sempre trobar aquestes centrades, Carlos? Sí.
Però per molt poc se li ha escapat. Bé, s'ha recolzat per sobre de Rüdiger. Sí, no sé si hauria
no
xiulat falta.
Jo crec que no,
Que no,
En el Madrid no els hi xiulaven, diguem-ho així.
No sé avui què hagués passat.
Jo crec que Ramos té una habilitat per llegir la trajectòria de la pilota que és absolutament al·lucinant, perquè ho ha tingut sempre, per això parlàvem també de, no només en atac, o sigui, el que parlàvem abans en defensa, de sentir-se còmode defensant centrades i tal, ell això té una lectura de la trajectòria de la pilota molt bona.
I espera, que això encara no s'ha acabat, que el Sevilla en vol més, que el Sevilla li vol marcar un gol al Madrid en temps de descompte. Recordem que el Madrid encara no ha empatat en aquesta Lliga i que el Barça no ha perdut. Són situacions que encara estan a zero. La pilota que la recupera Nilan, 2 minuts pel final, a no ser que s'afegeixi una miqueta més. Recordem la lesió a Rakitic.
Final de la Premier, Joan.
Empat a 2 entre el Chelsea i l'Arsenal. Han marcat Cole Palmer i Mudrik pel Chelsea. Ha empatat de Declan Rice i Trossard per l'Arsenal. Amb aquest empat, l'Arsenal, que es manté a la segona posició amb 21 punts, empatat a punts amb el Manchester City a l'espera del que faci el dilluns al Tottenham.
Pilota per Lamela, menys de 2 minuts. Eric Lamela, l'argentí, que la deixa per Suso. En el descompte està jugant millor el Sevilla, Està jugant amb més intenció, s'està apropant més a l'àrea, s'està apropant més al gol. Lamela, centrat, atura Kepa. El xut de Lamela, molt centrat, anava amb mala bava, li ha botat al damunt a Kepa, que ha aconseguit aturar, blocar i jugar ja amb Rüdiger. 1 minut i mig.
No teniu la sensació de que els canvis al Madrid l'han perjudicat més que beneficiat?
Possiblement.
Sí, sí.
I mira que crec que Ancelotti, per mi, és un molt bon lector de situacions de joc, però tinc la sensació de que avui els canvis li han baixat el nivell al Madrid.
Ha perdut molta presència i també nivell de pressió,
Sí.
Compte que hi va Brahim, la pèrdua d'Brahim, deixa continuar de Burgos, entenc que no hi ha hagut rei, el Sevilla que pot muntar la contra, aviam si hi ha precisió, Rakitic, la passada, molt profunda de camp a camp cap a Ocampos. Ocampos, encarava Fran García, jo crec que ha intentat avançar amb cama dreta, li ha impactat la pilota en l'altra cama i directament aquesta s'ha perdut per línia de fons. Doncs podia tractar-se de l'últim atac del Sevilla. Ara el Madrid en tindrà un altre, a no ser que la perdi. Modric amb Bellingham. Arriba per l'esquerra Fran García, encara molt lluny. Oh, que bé! S'ha llançat el futbolista del Sevilla, indica falta i targeta. Falta i targeta, una falta perfecta per xutar-la fins i tot des de la frontal. Targeta per Lamela, que semblava que havia pogut tocar només la pilota. Diu de Burgos que és falta i fa pinta de regalet pel Madrid. Ara ho veurem.
Coneguent el personatge... Falta, i tot i que a mi quan toca en pilota em costa treure groga...
Toca pilota, Lamela.
Toca pilota.
Entra molt fort,
Però toca pilota clarament amb la cama, no?
Per mi li sobra la groga, per mi és falta.
Però si toca pilota, per què és falta?
Perquè se l'emporta, no pots entrar així tan bèstia.
S'avança, vaja. A mi no...
Bueno, jo només dic, com ara marqui el Madrid...
Em quedo sol, sí?
Sí.
Vale. Aviam, Jaume, passa, hi ha hagut la lesió a Rakitic, en principi ha de deixar picar la falta segur i veurem si alguna cosa més o si després de la falta ja s'acaba el partit. És una falta perillosa.
Jo l'Ava Cross, dos... que compte. No, dos, allò sí, sí. De, és igual, xuta qui vulgui.
Compte, sí,
jo crec que és falta i final, Dami.
Compte. Si fos al Madrid la podria picar Ramos, fins i tot. Passen 30 segons. Compte, perquè al Madrid del no-res se li ha aparegut un angelet que li ha pràcticament regalat aquesta situació. Aviam, ala amb l'esquerra o cross amb la dreta, seria el més lògic. Des d'aquesta perspectiva, des del darrere, on hi ha situada la pilota, sembla molt lluny, però no és tan lluny. Nilan, com que sap que això s'ha acabat, doncs col·locant la tanca amb tota la calma del món, perquè el Sevilla ja no tindrà temps per més. Àlava, que li diu a De Burgos que la tanca està situada massa a prop. Quatre jugadors només, eh? Quatre futbolistes, tot entre Àlava i Cross, que li continuen dient a l'àrbitre que la tanca està mal situada, i De Burgos diu, vinga, va, piqueu-la ja, que això està pràcticament acabat. Aviam, serà Toni Kroos, no, en principi. Serà Toni Kroos. No. I va l'alemany, el xut de Kroos, Nilan! Ai, que m'he pensat per un moment que se li escapava la pilota entre sota les cames. Somriu Toni Kroos!
Ha passat per mig de la tanca, no més, la falta?
I s'ha acabat el partit o no? Els jugadors que sí, ja sí, dirigeixen sí. A De Burgos, final del partit, la salutació entre Carlo Ancelotti i Diego Alonso, empat a un entre el Sevilla i el Madrid, que crec que no és un mal resultat per cap dels dos, tenint en compte que els dos també han tingut opcions de guanyar el partit. Empat a un, molt bon partit, molt distret, i el Madrid, que es deixa, això sí, dos punts importants de cara a poder mantenir el lideratge de cara al clàssic de la setmana que ve.
25 punts al Madrid, 22 al Girona, que juga demà a un quart de 5 a casa contra l'Almeria, 21 al Barça, que juga demà a 9 de la nit a casa també contra l'Atlètic de Bilbao. I atenció a l'Atlètic de Madrid, que si guanya ara a les 9 contra el Celta i guanya la jornada, empataria amb 25 punts amb el Madrid. El problema és que la jornada no el juga fins a finals de desembre, per tant és una classificació una mica irreal, aquesta que tenim ara mateix a primera divisió. I el Sevilla, en el debut de Diego Alonso, 9 punts en 9 jornades, amb 9 partits, perquè té el partit pendent contra l'Atlètic de Madrid, 13 ara mateix a la classificació de primera. Com deies, Carlos, però una bona posada en escena d'aquest nou Sevilla de Diego Alonso avui al Sánchez Pizjuán.
Sí, jo tinc la sensació que és un molt bon punt de partida. Crec que el Sevilla, avui hem vist un Sevilla amb personalitat, amb capacitat per jugar, amb generant ocasions. Ara estava mirant les estadístiques del partit i el Sevilla en total fa 15 tirs, 7 d'ells entre pals. No és fàcil fer-li 15 tirs al Madrid i sí, jugaven a casa i tal, però jo crec que és un molt bon punt de partida. Potser, bueno, esperàvem algun canvi més en la part final de Diego Alonso, que no ha arribat ni ha esgut els canvis, però no li ha sortit malament. I sí que és veritat que avui tinc la sensació de que el Madrid no ha estat fi, també per mèrit del Sevilla, i tinc la sensació de que Ancelotti no ha estat especialment fi en els canvis, i crec que els canvis han aportat poc al Madrid. Crec que el resultat al final és just, perquè tots els dos equips hi han hagut alternatives i també hi ha hagut estones en les que el Madrid ha sigut superior i ha generat ocasions. I ja dic, per mi... mirant-m'ho des de la perspectiva del Sevilla, és un molt bon punt de partida. És veritat que no era un inici fàcil, que a més ara juguen contra l'Arsenal, però em sembla, ja dic, un inici per, bueno, per veure, per, almenys com a mínim per tenir expectatives del que passarà.
Dimarts a les 9, aquest Sevilla-Arsenal.
Òbviament, seran dos partits destacats de la Champions RAC1.
Champions RAC1, que aquest any, sí. Aquesta setmana, perdó, té doblet,
sí.
No?
Fem doble sessió, dimarts la sessió habitual, de 8:45 a les 11 de la nit, amb el Braga-Madrid, amb el Sevilla-Arsenal i la resta de la jornada, el Benfica-Real Societat, també destacat, i dimecres, quan acabi la transmissió del Barça-Shakhtar Donetsk, continuem fins les 11, amb el PSG-Milan, amb el Celtic de Glasgow-Atlètic de Madrid, el partit del Manchester City al camp del Young Boys, l'altre partit del grup del Barça, o sigui que tenim ració doble els dos dies fins a les 11 de la nit.
Aquest Sevilla-Arsenal dimarts també aquest Braga-Real Madrid, el Madrid que torna a jugar a la Lliga, com sabeu, contra el Barça dissabte que ve a Montjuïc, a un quart de 5 de la tarda, i el Sevilla que visitarà el nou Mirandilla, el camp del Cádiz, dissabte a les 9 de la nit. Carlos, un plaer, moltíssimes gràcies.
Un plaer, com sempre, gràcies.
Damià, fins ara.
Gràcies, fins ara.
Final també el Johan Cruyff, David.
Sí, ha acabat el partit amb el resultat final del 6-1, un Barça que es consolida a la primera posició amb 18 punts a l'espera de que el Real Madrid jugui el seu partit i es pugui, a veure si es pot distanciar amb aquests 3 punts de diferència. 6-1, com et deia, amb un partit amb control absolut de les blaugranes, 69% de possessió, 27 xuts, 11 d'ells a porteria. Un partit on el Barça ha pogut sortir amb molt bones sensacions i amb un sol gol en contra que ha deixat aquest regust amarg als aficionats culers.
Gràcies, David. Fins ara.
Fins ara.
D'aquí 15 dies, Barça-Sevilla, propera jornada de Lliga, i el Granada serà rival del Levante-Les Planes, a territori andalús, a la propera jornada d'aquesta Lliga F, d'aquesta Lliga Femenina de Futbol. I a Sabadell, a la nova Creu Alta, com tenim aquest Sabadell Deportivo de la Primera Federació, Oriol?
Doncs a 15 minuts pel final, mala peça al Telep, el Sabadell, que continua perdent 0-1. Val el gol que ha marcat al minut 7 Martino Ochoa pel Deportivo de la Coruña. Ho intenta l'equip arlequinat, però de moment cap ocasió clara en aquesta segona part, en el debut del tècnic Gerard Bofill a casa. Va debutar la setmana passada fora com a visitant, però a la nova Creu Alta s'estrenava aquest nou tècnic del Sabadell, que ha d'intentar revertir la mala dinàmica de l'equip arlequinat. De moment no ho està aconseguint en el dia d'avui. Minut 76, Sabadell 0, Deportivo 1.
A la Lliga Sobal ha acabat guanyant de 8 el Freqin Granollers. Bona segona part de la pista de l'Osca, 27-35. Ens actualitzem, Marina Arbós, bona nit.
Bona nit.
Per on comencem?
Doncs pendents de la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona per denunciar els atacs d'Israel sobre Gaza. Segons els organitzadors hi han participat 70.000 persones i segons la Guàrdia Urbana 19.000. Els manifestants han recorregut el Passeig de Gràcia amb cartells molt crítics sobre el paper de la Unió Europea i dels diferents estats occidentals davant de la guerra. Els manifestants critiquen que no poden quedar-se de braços creuats i que cal que la comunitat internacional mogui fitxa.
Està ben dius, jo decidi el món, un genocidi més d'un, i no estem movent el cul per res.
Dic que no a la complicitat europea en el genocidi de Palestina. Les administracions públiques comencin a actuar per frenar el genocidi, trencant relacions amb Israel.
A la marxa de Barcelona també han assistit alguns representants polítics, com l'exalcaldessa de la ciutat i líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, que ha reclamat un alto al foc a la Franja de Gaza.
Tothom, i especialment totes les institucions europees, s'han de volcar en fer totes les accions possibles per aconseguir que Israel aturi el bombardeig de la Franja de Gaza. Perquè el que s'està fent a la Franja de Gaza són crims contra la humanitat. És una violació massiva dels drets humans.
La líder dels comuns ha condemnat totes les violències, també els atacs de Hamas, però ha remarcat que aquesta organització no és la població palestina. I encara sobre la manifestació a Barcelona, un fet destacat ha estat quan uns quants assistents a la manifestació han pujat al terrat de la Pedrera i han desplegat una bandera palestina gegant a la façana. Tot plegat després que la cimera per la pau que es feia avui al Caire hagi acabat sense cap acord entre els 34 líders internacionals que hi han participat. Mentrestant, sobre el terreny, el portaveu de les forces de defensa israelianes assegura que Israel augmentarà els atacs contra Gaza a partir d'avui.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
Passen 7 minuts de 8:45, una pausa i tornem a les 9, segona semifinal del Mundial de Rugbi a Anglaterra, Sud-àfrica amb el Cugat Comas, amb el Francesc Gómez i companyia. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconseguis fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara, aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí! Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9% sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baix Motor Punès. A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça del Blat.
Descàrrega!
Diumenge 22 d'octubre a les 12 del migdia farem pinya en una altra de les grans cites del calendari casteller amb Xavi i Marí com a cap de colla.
Tornem al quilòmetre zero del món casteller cara a cara, la colla vella i la colla joves. Acompanyeu-nos aquesta vegada a través de l'app de RAC1 i de RAC1.cat.
El diumenge 22 a les 12 la Diada de Santa Úrsula a Valls i a RAC més 1. Fent pinya, tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
Shuts my eyes and count to ten. It goes in one ear out the other, one ear out the other. Burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through my fingers.
20 minuts i les 9 de la nit, Superesports a RAC1 fins a les 11. A partir de les 11, tu diràs amb el Gerard Ballera per arribar a la 1 de la matinada amb tota la prèvia de la jornada de demà, primera divisió masculina, amb el partit del Barça contra l'Atlètic de Bilbao, el partit del Girona a Montilivi contra l'Almeria. A segona divisió s'ha acabat el penúltim partit de la jornada. Mollom.
Sí, era important per l'Espanyol, eh? Jugaven el quart contra el tercer a l'Heliodoro. Tenerife 0, Llevant 0. Ara mateix, Leganés líder 25 punts, Espanyol, Llevant i Tenerife en 23. Hi ha garrotades. I recordo, les nous s'enfronten cinquè contra sisè. Saragossa, Eibar. Aquí també li convé un empat a l'Espanyol.
I el Bayern ha acabat guanyant a Alemanya.
Sí, ha guanyat 1-3 al camp del Mainz i, com dèiem, queda tercer a la classificació de moment a dos punts de a un punt de l'Stuttgart i a dos del líder, el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso.
Què passa a la nova Creu Alta, Oriol?
Doncs que Ian Mackay, el porter del Deportivo, ha atrapat una pilota i se li ha escapat, vaja, ha traspassat la línia de la frontal de l'àrea amb la pilota una mica agafada amb les mans. L'àrbitre ho ha vist i ha assenyalat falta just a la frontal de l'àrea, li ha ensenyat targeta groga al porter del Deportivo i ara l'equip de Gerard Bofill tindrà l'oportunitat. És boníssima la falta, insistim, des de la frontal de l'àrea, d'intentar empatar aquest partit que perd des del minut 7. Som al 82, rere la pilota Àlex Gualda, que fa poc que ha entrat al terreny de joc. De fet, ara el Sabadell aprofita per fer més canvis, en fa dos. L'acció és boníssima perquè el Sabadell intenti com a mínim esgarrapar algun punt avui a la nova Creu Alta. És un duel directe contra el Deportivo, tots dos equips estan a la part baixa. S'han enfrontat 14 vegades a la història, primera 40 a segona divisió, i és la primera vegada que es veuen les cares a la tercera categoria del futbol estatal. Ara s'acaben de fer els canvis i quan l'àrbitre Ramon Andrés doni la indicació, veurem si és Àlex Gualda o Baselga, que també s'ha incorporat a l'acció. No, mira, ara marxa, serà Àlex Gualda amb cama dreta darrere la pilota a la frontal de l'àrea, tanca de 6 homes pel Deportivo, un altre es posa darrere pràcticament a la frontal de l'àrea petita, fins i tot un jugador es posa estirat darrere de la tanca perquè la pilota no pugui passar per enlloc. I va Àlex Gualda, el xut a la tanca, oh. Impacta el pal, oh. El pal, crec que ha impactat la pilota després del xut d'Àlex Gualda. M'hauré de confirmar amb la repetició, però finalment la pilota que marxa escopida al Sabadell, que es queda amb les ganes d'empatar el partit, tot i que és la seva oportunitat més clara en tota aquesta segona part. Ara és el Deportivo qui fa canvis. Minut 84, Sabadell 0, Deportivo 1.
És a prop de l'empat amb aquesta rematada. No sé si acaba tocant el pal o no, però aquesta ocasió prou clara del Sabadell amb aquesta falta per mans fora l'àrea d'Ian Mackay, del que va ser porter del Sabadell i ara és porter del Deportivo de la Corunya. Ara tornem cap a la nova Creu Alta. 17 i les 9, tenim cursa sprint aquesta mitjanit del Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1.
Santander Lab Zero t'ofereix aquesta informació.
Hola, el bon demà, bona nit.
Què tal, Xavi? Com esteu? Bona nit.
De fet, tenim ja les dues grelles definides de sortida, la de l'esprint d'aquesta mitjanit, com diem, 12 de la nit, i també la del Gran Premi de demà a les 9 de la nit, i fa pinta que ens ho podem passar bé a Austin, Álvaro.
Sí, 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 crec que sí. Per segon gran premi consecutiu, cinquena i penúltima vegada d'aquesta temporada, aquest cap de setmana tenim sprint, aquesta cursa curta d'uns 100 quilòmetres, en aquest cas 19 voltes, que normalment es fa dissabte a la tarda, però que per la diferència horària doncs serà, com dius, a la mitjanit. Tenim definides les dues grelles de sortida, la del Gran Premi de demà, definida des d'ahir, i acaba d'acabar la classificació per l'esprint amb pole position pel campió del món, per Max Verstappen, que ha avantatjat en només 55 mil·lèsimes de segon el seu primer perseguidor, Charles Leclerc, que ha fet segon i completarà la primera fila de l'engrellat. Per darrere, Hamilton ha estat tercer, a només 69 mil·lèsimes de la pole position, amb Norris quart a una dècima. Sainz ha fet sisè, Alonso dotzè, però com diem, les diferències són mínimes al capdavant, així que s'espera un sprint certament interessant, igual que el gran premi normal, diguem, que es disputarà demà diumenge.
Amb Verstappen, com dius, des de la pole en aquesta cursa sprint, això m'imagino que fa favorit el neerlandès, Álvaro.
Home, és el rival a batre aquest cap de setmana una vegada més. Ahir va ser el més ràpid en la primera i única sessió de lliures. Va ser el més ràpid també en la classificació, tot i que al final, ara ho expliquem, li van treure la volta per superar el límit del circuit. Avui ha tornat a ser el més ràpid, és el gran favorit. Però atenció, perquè com diem, Leclerc, Hamilton, fins i tot Norris, estan molt a prop, estan rondint a un gran nivell. Ferrari, Mercedes, també McLaren. Així que sí, és el favorit, però crec que li costarà emportar-se aquesta victòria.
Clar, demà el Gran Premi, demà aquesta cursa a les 9 de la nit, és Leclerc, com ara deies, qui surt des de la pole, Verstappen una mica més allunyat d'aquesta primera posició, sisè, aquí potser podem tenir sorpasso o no, o el neerlandès remuntarà i guanyarà també.
Veurem, home, no tindrà fàcil, ho tindrà complicat, perquè les diferències estan sent molt petites al llarg de tot el cap de setmana. Ahir, en tot cas, la classificació va ser molt emocionant, Verstappen va ser el més ràpid, però atenció, amb només 5 mil·lèsimes d'avantatge sobre Leclerc, però la seva millor volta va ser anul·lada per accedir als límits de pista al revolt 19, el que el va fer caure fins a la posició, fins a la sisena posició. La pole, tercera del curs, després de Bakú i d'Espa, la número 21 a la Fórmula 1 va ser per Charles Leclerc, compartirà la primera fila del Gran Premi de demà amb Norris, que va fer segon a 130 mil·lèsimes. Des de la segona fila, Lewis Hamilton, un autèntic especialista del circuit d'Austin, ha guanyat 5 cops, ha pujat 9 cops al podi en els 10 grans premis disputats en aquest circuit, sortirà tercer de Mercedes amb Carlos Sainz de la quarta posició, Russell cinquè i Verstappen sisè. Més endarrerit sortirà Fernando Alonso, que hi va caure per primera vegada a la Q. Havia entrat a tots els Q3 d'aquest curs, però ahir Xavi no va passar el primer tall, així que tocarà remuntar. Gran premi complicat per ell i per Aston Martin.
Doncs avui a la mitjanit cursa sprint, demà a les 9 de la nit la cursa llarga d'aquest Gran Premi dels Estats Units a Austin. Álvaro, moltes gràcies. Fins ara.
Que vagi bé. Fins ara.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lab Zero, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi, però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes? Registra't a Santander Lab Zero i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
Tot això a la Fórmula 1 i també hem tingut motos. A Phillip Island ha estat un dissabte boig. De fet, a Phillip Island s'ha disputat la cursa gran del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP perquè el mal temps fa perillar el programa de demà diumenge i Joan Zarco s'ha adjudicat una victòria que tenia a la butxaca Jorge Martín. Hola, Quim Salvador.
Hola, Xavi Puig. La clau ha estat l'elecció dels pneumàtics. Martín, que havia dominat els entrenaments i que de matinada ha aconseguit la pole, ha decidit sortir a cursa amb el compost o al darrere, que és el que li donava millors sensacions. Ha arrencat com un coet, s'ha escapat fins a tenir 3 segons de marge, però ha forçat massa i a les últimes voltes ha hagut de baixar tant el ritme, tenia el pneumàtic pràcticament destrossat, que l'han atrapat 4 pilots, Joan Zarco, Pecco Bagnaia, Fabio Di Gianantonio i Brad Binder. Martín Aitor ha començat l'última volta primer, però quan ha vist la bandera de quadres ja l'havien passat tots 4 i ha acabat cinquè. Ho ha explicat resignat així a DAZN.
Nada, no hemos hecho la decisión correcta, pero claro, ahora es fácil, ¿no? Desde fuera a ver cuál es la goma buena, pero bueno, estoy contento, creo que hemos hecho un gran día, una muy buena pole position, luego he pilotado bastante suave y controlando, ¿no? Sabiendo que al final de carrera podía llegar muy al límite, pero no esperaba ese bajón de la goma y bueno, he perdido esos 3 segundos que tenía, pero bueno, es lo que hay, a seguir remando.
Amb la cinquena posició final i com que Pecco Bagnaia ha acabat segon, Jorge Martín ha cedit 9 punts en la lluita pel títol i ara en té 27 de desavantatge amb el campió italià. El madrileny està convençut, però, de poder retallar la diferència a l'esprint de demà.
Sí, a 12 vueltas no creo que haya nadie que pueda seguramente mejoren, ¿no? Pero hoy teníamos mucho más que el resto, pero está claro que a partir de ahora habrá que ir con las mismas armas y no hay negociación en esto.
Si és que l'esprint es pot fer perquè Phillip Island es troba ara mateix sota una ratxa de tempestes de fort vent i pluja que fan perillar el programa previst per diumenge, tot i que l'organització, per mirar de contrarrestar-ho, l'ha modificat, invertint l'ordre de les curses de MotoGP, la granja s'ha fet i l'esprint, que sol ser els dissabtes, queda per diumenge, i avançant l'inici de tot plegat. Hi haurà warm-ups de Moto2 i Moto3, que normalment ja no es fan, i l'horari de les curses s'avança una hora. A la una de la matinada Moto3, a un quart de tres Moto2, i a les quatre l'esprint de MotoGP.
Tornem al que ha passat avui amb aquesta victòria inesperada de Joan Zarco, Quim.
Sí, en una última volta boja en què Zarco, que és el company de Martín a l'equip Pramac Ducati, ha estat el primer en atacar el madrileny i ja ha pogut mantenir la primera posició fins la bandera de quadres per aconseguir la que és, en 7 temporades a la categoria, la seva primera victòria a MotoGP. Paraules del guanyador, Joan Zarco, a DAZN.
Estoy muy feliz ya al inicio, que tengo una buena velocidad, buena agresividad para tener el ritmo. Con Pecco casi seguro que él tiene el paso para tener el podio con Brad y Gian Antonio. A 5 vueltas de la fin, podemos ver Jorge, lo sé que tiene la soft. Y en este momento me digo que esta es una oportunidad, porque la última vuelta podemos pasar Jorge. Pero para pasar Jorge necesita pasar los otros. Tengo un feeling bueno y creo que está la carrera casi perfecta para prender este piazza de la primera victoria.
I l'altre gran triomfador d'aquest final de curs ha estat Pecco Bagnaia, ara més líder, que al mateix moment que Zarco passava Martín ha vist forat i molt al límit i amb molta decisió també ha avançat el madrileny per acabar un dia que havia començat a la Q amb la segona posició del podi i la tercera de graella per l'esprint si s'acaba fent. Banya ja ha sabut aguantar la pressió i mantenir-se fidel a la seva estratègia amb pneumàtics intermedis mentre Martín s'escapava al capdavant.
En los malos momentos, en los buenos. Y esto es algo que tenemos que tenerlo siempre en nuestra cabeza porque hoy no era fácil con las condiciones. Cuando he salido he visto que los otros se iban y yo con mi goma de atrás estaba gestionando mucho, no sabía cuánto empujar, cuánto esperar, y al final eso lo he esperado toda la carrera. Nunca he tirado fuerte con la goma de atrás porque sabía perfectamente, he trabajado mucho con la goma media este weekend, sabía perfectamente cómo era el drop, cómo eran las condiciones, y al final hemos tenido la razón por una vuelta.
I el tercer grau del podi d'avui també té un valor especial perquè és el primer a MotoGP de Fabio Di Gian Antonio i arriba precisament quan, arran del fitxatge de Marc Márquez per Gresini, el pilot de Roma està sense moto per l'any vinent.
Uah, lo he dado todo, La verdad es que lo he dado todo. Y nada, me he encontrado muy bien con la moto todo el fin de y lo sabía ya que tenía un buen paso para la carrera, pero no imaginaba de hacer una carrera tan buena, ¿no? Estaba ahí luchando con los mejores y hemos hecho este podium. Es un momento increíble para nosotros, pero aún son unemployed.
Brad Binder, quart, ha estat l'únic que ha intentat discutir el domini de Ducati, que ha fet ple al podi de Phillip Island i que ha situat 5 motos a les 6 primeres posicions, amb l'única excepció del sud-africà de KTM.
I no ha estat dia pels pilots catalans gaire positiu, Quim.
No, gens ni mica. El millor ha estat Aleix Espargaró, 8è, seguit per Àlex Márquez, 9è, Maverick Viñales ha arribat 11è i Marc Márquez, 15è, ha sumat un sol punt després d'haver estat donant guerra entre els 7 primers a l'inici de la cursa, però és que el cerverí, com Jorge Martín, havia optat pel pneumàtic del darrere tou i un cop s'ha donat que no li aguantaria les 27 voltes, ha optat per allò del carpe diem.
Tenía dos opciones, o gestionarlo o divertirme 10 vueltas y luego sufrir. Y he decidido divertirme 10 vueltas y luego sufrir. Pero los otros iban con el medio gestionando, pues yo iba a fondo con el blando sin gestionar, lo que luego sabía que llegaría al bajón. El año pasado escogí ese blando, me salió bien, porque la carrera fue lenta, fue de grupo, fue controlando, pero esta carrera ha sido rapidísima, ha sido de las más rápidas aquí en Australia y eso ha hecho que el bajón final del neumático, pero ya durante la carrera cuando he visto que rodamos en 29 bajo al principio lo esperaba.
També havia apostat pel neumàtic del darrere tou Pol Espargaró, que ha acabat 18è.
I quina és la grella per l'esprint d'aquesta matinada, Quim?
Pol de Jorge Martín, segon Brad Binder, tercer Pecco Bagnaia, aquesta és la primera fila, la segona, quarta, Aleix Espargaró, cinquè Joan Zarco i sisè Fabio Di Gian Antonio, la tercera, setè Marc Márquez, vuitè Jack Miller, novè Maverick Viñales, a la quarta hi seran Marco Bezzecchi, el tercer del Mundial, desè Pol Espargaró, 11è, i Àlex Márquez, 13è, arrencarà des de la cinquena fila de la graella.
I definides també les graelles per les curses de Moto2 i Moto3.
La pol de Moto2 és del murcià Fermín Aldeguer, que estarà acompanyat a la primera fila pels també espanyols Aaron Canet, segon, i Alonso López, tercer. El líder, Pedro Acosta, murcià, té la cinquena posició de sortida a la segona fila, i els catalans més enrere, Albert Arenas, 14è, i Jeremy Alcoba, 19è. A Moto3, pol del japonès Ayumu Sasaki, amb Joel Kelso segon i Stefano Nepa tercer. Dani Olgado arrencarà 11è des de la quarta fila. El líder Jaume Maciau farà 13è des de la cinquena i, per tant, la cursa es presenta d'allò més interessant en la lluita pel títol, perquè Macià té 16 punts de marge sobre Sasaki, que arrenca des de la pol, i 17 sobre Olgado. El català Xavi Artigas tancarà la graella des de la 27a posició.
Minuts i les 9 de la nit, 5 minuts i arrenca aquest Anglaterra-Sud-Àfrica, segona semifinal del Mundial de Rugbi a Sabadell. S'ha acabat el Sabadell Depor o encara no, Oriol?
Doncs encara no, som a l'últim minut perquè l'àrbitre n'ha afegit 6, som al 95 amb 40 segons i en tindrà una última al Sabadell. Carrega estals per l'esquerra, fa marxa enrere perquè dos rivals del Depor li tapen la posició, se'n va cap al cercle central, distribueix a la banda dreta. Atenció a l'última ocasió del Sabadell, puja la pilota per la dreta, Naranjo, penja l'esfèrica a l'àrea, rebutja el Deportivo. Atenció a la centrada, ui, molt alta aquesta pilota, canvia el Sabadell i l'àrbitre ara mateix xiula al final del partit a la nova Creu Alta, el Sabadell, que ha perdut contra el Deportivo per 0 gols a 1. Val el gol que ha marcat al minut 7 Martín Ochoa pels gallecs. El Sabadell, que continua de pega i en zona de descens a segona federació, mala estrena del tècnic Gerard Bofill a la nova Creu Alta. Molt hauran de millorar les coses a Sabadell perquè l'equip mantingui de moment aquesta millori, vaja, la trajectòria i pugui sortir d'aquesta zona de descens. Final, com dèiem, a la nova Creu Alta, Sabadell 0, Deportivo 1.
Gràcies, Oriol, fins ara.
Fins ara.
El God Save the King sonant ara mateix a Saint-Denis, a l'Estat de France, l'estadi que acull avui aquest Anglaterra-Sud-Àfrica. Hola, Francesc Gómez, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Hola, Cugat Comas, bona nit.
Bona nit.
I ara, l'himne sud-africà.
Kosinikesele Àfrica. És aquell que és molt llarg, eh?
Sí.
Que...
És veritat.
L'altre dia ho van dir, que sí, era llarg, sí, i trencat, sí, sí, en amples, i té la història de que és la fusió dels dos himnes antics. És a dir, o sigui, que està bé, però si ens agrada Invictus, ens ha d'agradar que l'himne sigui llarg, eh?
Ens queixem, per tant. Que us queixeu per tot, que us queixeu per tot, realment. Ha arrencat el partit del bàsquet Girona a la pista de l'Obradoiro. Molló.
Primers 5 minuts de partit a Galícia, Obradoiro 13, bàsquet Girona 10.
I a les 9 al Palau Blaugrana, Barça-Jaén de la Lliga de Futbol Sala. Ja hi tenim l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona entrada al Palau, Albert.
Prou bona, sent el partit a les 9 del vespre. Continua entrant gent al Palau. Jo crec que estarem entre les 1.500 i 2.000 persones avui al Palau Blaugrana per veure aquest Barça-Jaén, el Barça que busca completar la setmana perfecta. Dissabte passat, victòria 6-1 contra l'Alzira. Entre setmana, triomf de mèrit a la pista del Pozo. I avui, Barça-Jaén a 4 dies de debutar la primera ronda de la Champions. El rival d'avui és el Jaén, que, com ja anem explicant les últimes temporades, ja és un dels grans del futbol sala estatal. Ja els últims anys competint amb els millors, ha guanyat títols, fa pocs mesos jugava la final de la Lliga contra el Barça, però enguany no ha començat gens bé. 4 punts de 18 possibles, només una victòria en 6 partits. És la segona pitjor arrencada del Jaén en els 11 anys a primera divisió. Hi ha moltes crítiques a Jaén, mala maror, alguns jugadors fins i tot dient que aquells aficionats que no creguin no fa falta que vagin al pavelló a animar. Per tant, mal moment pel Jaén, intentarà pescar o intentarà guanyar per primera vegada la història aquí al Palau Blaugrana.
Ho anem seguint amb l'Albert Ferran des del Palau Blaugrana. S'acaba l'himne de Sud-Àfrica en aquest estadi de París, a Saint-Denis, a l'Estat de France, que ahir va acollir la primera semifinal, que no en vam tenir, de fet, amb la victòria pallissa de Nova Zelanda contra Argentina.
Abans de parlar del gran partit entre Nova Zelanda i Argentina, tanquem el monogràfic de l'himne. Es canta en 5 idiomes, l'himne de Sud-Àfrica. Es canta en xosa, en zulu, en soto, en afrikaner i en anglès. O sigui que es canta amb tots els idiomes No sé si són tots els oficials, perquè jo diria que n'hi ha 11 d'oficials de Sud-àfrica, però amb els més utilitzats, doncs mira, és una bona manera de... Com a mínim en això sí que són la Rainbow Nation.
Avui no tindrem un partit com el d'ahir, no, Cugat? Ja t'agradaria, tu, si perds Anglaterra, però vull dir que en teoria el tindrem més competit que el d'ahir.
No, no? Jo firmaria una pana en contra d'Anglaterra, però hem d'intentar ser una mica imparcials. La teoria és que no, la teoria és que ja tindrem un partit igualat. Per qui ens estigui sentint i això al rugby li toqui d'oïdes i tant en tant, estem a la segona semifinal i s'està reeditant la final de fa 4 anys. Per tant, més al·licients o més alcurnia, més nivell entre els dos equips o les dues seleccions que s'enfronten, doncs és difícil, per no dir impossible. A part, les alineacions, hi ha una miqueta de tot, però hi ha la majoria de les dues seleccions tenen algun nano jove, però la majoria és el mateix bloc que fa 4 anys. Per tant, si guanyen els anglesos serà una revenja perfecta, i si guanyen els sud-africans ens encaminarem cap a una finalíssima que enfrontaria Sud-àfrica contra els